d'aquest matí i ara començarem amb enviar una taula per raons d'aquelles de la Covid. Només hi ha una persona, però és com si és una taula amb dues persones també. I primer de tot parlarà la Carla Riera, que és una persona que està treballant amb nosaltres projecte de recerca que tenim de literatura i cultura editorial, que no m'entenc si sobre el tema del mal en Víctor Català, Edgar Allan Poe i altres escriptors d'aquesta època i d'aquesta manera d'entendre la literatura. I avui farà una anàlisi dels llocs en la novel·la Montenegro, que és el que ens porta a dir-hi. Moltes gràcies per participar-la i quan vulguis, després farem la següent taula amb la Gemma Bartolí, que ja la presentaré, i quan s'acabi, totes dues, una mica separades, podem fer una col·laboració. Moltes gràcies.
Gràcies, Mita. Bona tarda, internats, espero que hagueu dinat bé, perquè el que jo us vull proposar és una petita excursió per la muntanya, com ho he plantejat. De fet, em va molt bé començar, és a dir, fer la intervenció i fer-ho després de les intervencions de l'Enric Cassany i també d'Edgar Illes, perquè si les heu pogut sentir, recuperaré algunes idees, per tant, així ja no m'hi detindré tant. Espero ajustar-me el temps, si no m'aviseu, sabeu que m'animo i vaig això, caminant per la muntanya i em perdo, fer un toc, que després la Gemma també té aportacions molt interessants. Bé, jo us parlaré, de fet, no sé si heu vist el títol d'intervenció, l'he titulat El purgatori de l'individu modern, la muntanya, a la punyalada solitud i la vida mort de Jordi Freginals. Després veurem com aquests autors, a través d'aquestes tres novel·les, construeixen la imatge del que Jordi té a veure amb el purgatori. Són tres novel·les on ens trobem, a la meva manera d'entendre, una imatgeria bastant similar, l'ús de símbols que podem comparar fàcilment, però que precisament els autors utilitzen amb uns matisos que ens donen les claus d'interpretació de les novel·les, que són bastant diferents. Per tant, analitzar aquests matisos dels símbols és el que ens permet entendre com donen resposta a la problemàtica del que anomeno home modern, si em permeteu. Aquest individu modern que té una sèrie de problemàtiques que després no es resolen i acaben apareixent també a la novel·la del segle XX. Evidentment, aquestes problemàtiques tenen a veure amb el bé i el mal, que van apareixent de manera recurrent, i és el que intentarem perseguir. El símbol de la muntanya, com sabeu, té una llarga tradició en moltes cultures. Em perdonareu que jo no us he preparat cap exposició, cap presentació, per tant, els textos us els aniré llegint, si us sembla bé. Per tant, deia, perdoneu, aquesta muntanya com a símbol, una de les seves primeres lectures és aquest espai de trànsit, espai de canvi, aquest camí individual, que per això em referia en el títol a Dante, que es cristal·litza amb ell, evidentment, a la imatge del món purgatori, no? Per tant, la muntanya és un topos de passatge, és fàcilment una abstracció de la vida de l'individu, del camí individual. Pensem també que aquest inici de segle és l'època en què hi ha hagut, comença a haver, i després també s'allarga el gran albí, aquest auge de la mirada psicològica cap a l'individu, i per tant això també serà molt important. Em referiré a l'Albert, la Mila i en Jordi, i ho faré així amb una certa familiaritat perquè penso que aquestes tres novel·les el que ens permeten, com ja hem vist, és precisament entrar a l'interior d'aquests individus. La muntanya és camí individual, però és també, ho hem vist, imatge d'ascensió, de verticalitat. I aquesta pulsió, aquestes ganes d'ascendir, són compartides per tots tres personatges. El que passa és que ho són de manera diferent. No? Això ho veurem en les tres novel·les a través de les imatges dels cels, de les imatges de la llum, també de les vegades en què el narrador es refereix a la mirada dels personatges. Això és molt important. Quan estem llegint aquestes novel·les, sempre hi ha moments en què els personatges miren cap amunt o cap avant i la direcció de la seva mirada és determinant. Deia, tots tres tenen una voluntat d'ascensió. La de l'Albert, que és la primera cronològicament, recordem que l'Apunyalada és publicada l'any 1904, és molt personal, és a un nivell molt personal, ell vol ser bon home, no? Per tant, ens trobem una moral totalment personal, que evidentment acaba amb conseqüències molt negatives, com ho sabeu, no? Aquesta degradació absoluta i total del personatge. En els casos de la Mila i en Jordi, ens trobem, primer de tot, amb una voluntat d'ascensió que té a veure amb la qüestió social, és a dir, amb la voluntat de complir aquest rol social, que en tots dos casos té a veure amb l'element religiós. Pensem en el seminari d'en Jordi i en el paper d'ermitana contra el qual es revolta la Mila. Però en totes dues novel·les, després també hi ha una altra segona voluntat d'ascensió que té a veure amb el camí personal com a individu i ja no a nivell social. Ho veurem. Evidentment, aquesta imatge de la muntanya vertical també té a veure amb la de l'església, amb aquesta catedral, pensem a l'inici, amb com descriu a la punyalada l'Albert de la muntanya com aquesta catedral de pedra que s'aguanta, no? Per tant, té a veure amb això. La meva voluntat és d'explicar-vos que jo penso que aquesta, evidentment les tres novel·les es diferencien en el final del camí dels personatges, però també és possible llegir-les a través de l'articulació d'aquest mal, d'aquest dolor de l'individu, de manera diferent als diferents espais de la muntanya. La muntanya, en tots tres casos, és una terra que és agresta per si mateixa. Trobem imatges sovint que tenen a veure amb aquest aire llegendari, de símbol, amb aquesta aridesa. Pensem en l'etimologia del propi mot Garrotxa, no? Aquesta terra agresta, que no és, sobretot apareix evidentment a la punyalada que la retrata de manera molt, molt dura, que no és fàcil. Les condicions de vida que planteja els seus habitants són més aviat complicades. I per tant, en aquest cas es presenta una terra alta en uns termes que evidentment tenen a veure amb Guimarà, però modificats. I per això hi apareixen moltes imatges antropomòrfiques de terror. Pensem en les urpes embrionàries en què es troba la Mila, per exemple, en el pas dels llamps, en el pas del llamp. I també està habitada per uns pobladors que, em referia ara a Guimarà, són bastant diferents que els que planteja en el seu teatre, no? Perquè són pobladors malvats. Penso també en els sots ferèstecs de Caselles, no? Recordeu com els presenta aquests habitants. I aquesta imatge surt també a la punyalada. No sé si recordeu el discurs que els hi fa el capellà, que els anomena, parla de fet d'aquesta gent malvada que va a la muntanya i diu que la muntanya és ara que tau de tota la mala gent que els pobles més sortosos foragiten escopetades. Però per què? No sols perquè hi trobin amagatalls, vores i boscúries, això seria aquesta terra agresta de què he parlat, no? Sinó perquè aquí hi troben gent tan dolenta com ets, que els posen a cobert de la justícia humana. Perdoneu, hi troben gent tan dolenta com ets, perquè vosaltres teniu el cor més dur que les roques d'aquestes cingleres. Per tant, sobretot a la punyalada i a solitud, hi trobarem moltes vegades aquesta imatge del cor que es converteix en pedra. Si recordeu, la Mila, en un moment de desesperació, es diu a si mateixa, millor estar planta, lliure de tota servitud, de tota necessitat, de tot treball, de tota angoixa, o millor encara, muntanya, muntanya revessa i crua com els roquissos. L'extrem dolor de l'individu és la insensibilitat, el perill de la maldat, veurem. Anem descobrint, al llarg de totes tres novel·les, especialment a La punyalada i a Solitud, una relació entre la terra i els cossos, que és real d'una banda, penso en les batalles, en els escenaris goiescos que presenta Vayreda, La punyalada, aquesta sang que es barreja amb la terra, aquests cossos penjant de les cingleres. Penso també en el perm de ferro, si recordeu, que la Mila veu a la pujada i després, al final, posteriorment a la violació, entenem per què l'ha vist, no? Aquesta terra, aquest perm de ferro que marca la terra. Però també, dit real, també simbòlica, perquè sovint apareix presentada en imatges d'infern, de monstre, de devolució. Ho veiem ja a la pujada de la Mila, ho veiem també en el pas del llamp, ho veiem a l'inici de La punyalada. I comencem a sospitar que hi ha un cosmos hostil, que el mal batega a dins d'aquesta terra. Us llegiré un petit fragment per il·lustrar-ho de La punyalada. Fixeu-vos, com descriu la voluntat que té la terra d'empassar-se els cossos. Al fons d'aquells crenys, diu, cauen al fons d'aquells crenys que s'obrien igual que mandíbules de dragó, la braó cadenciosa de les cascades marcant com un moviment de devolució del monstre famolenc de carn humana. I nosaltres n'hi donàvem tanta com podíem, però ja podíem donar-li força que no diria pas mai prou. Parla el narrador de La punyalada de l'aspecte infernal d'aquell espectacle i diu que era indescriptible, i tanmateix amb la novel·la el descriu. És una terra que no només és agresta, sinó que també és opressiva, especialment penso en la visió que en té l'Albert, perquè començarem aquesta ascensió a la muntanya, no només cronològicament, sinó temàticament amb l'Albert, perquè veurem que és el que es queda en un primer estat. És una terra opressiva, deia. El narrador ens diu, ens parla de les immenses cingleres que, com les runes d'un amfiteatre colossal, semblava que manessin a caure al damunt, i les boscúries d'alzines, que apareixien les negres tapisseries que endolaven el grandiós temple on s'hi celebraven els funerals de les meves il·lusions. És una terra llegida pel narrador, fixeu-vos en el pareixien, en el semblava. Veiem la projecció, que serà molt important per entendre el símbol de la muntanya. I deia, començaré per l'Albert i començaré parlant del bosc, que és l'espai on aquest individu arriba a la seva màxima degradació. És l'espai feréstec, si pensem en Dante, aquesta selva obscura. Per tant, té sentit que sigui aquí on viu el procés de bestialització. És un bosc grotesc on es produeix en primer lloc la lluita home contra home. Penseu en la batalla que té lloc a l'Alzinar Vell, l'esparver, un contra un, individu contra individu, i us parlava abans de la barreja del cos amb la terra. En aquesta batalla, diu, s'arrossegaven arrossegons per entre les bardisses que deixàvem aplanades amb els refrecs de nostres cossos, bleixant i ruflant de fatiga i de ràbia. També és l'espai de batalla d'homes, en plural, contra homes, pensem en els dos bàndols que es barallen, no? Parlava d'aquest escenari boiesc que deixen amb tots els cadàvers. I per tant, s'hi produeix una lluita contra el bé i el mal en termes humans. Però la pitjor batalla és la de l'individu contra ell mateix. I aquí em referiré a dues qüestions. La primera, molt clara, és que si recordeu la batalla contra l'esparver, hi ha un moment que l'Albert sent veus, una a l'esquerra i una a la dreta. La veu de l'esquerra em deia mata, la veu de la dreta em deia no el matis, i què fa al final? Acaba llançant contra l'angoixa. No? El segon moment de degradació, però, és el de bestialització, és el de conversió en mastí. I aquí, si us hi fixeu, el que fa Vayreda és relacionar aquesta degradació, aquesta entrada al bosc, aquesta conversió en gos, amb l'exploració del bosc, perquè es produeix just després de la pèrdua de Coralí. És a dir, quan Albert perd aquest símbol que representa físicament la voluntat d'ascensió, d'altra banda, absolutament ambigu, perquè si recordeu, Coralí és serpent i coloma alhora. Quan la perd, el que es dedica a fer és explorar la terra. Hi ha passatges en què diu que es va endinsar, es va acostar en aquesta terra, i això el converteix en un ésser que té completament anul·lades les facultats de pensar i de sentir segons la naturalesa humana, i fins esvaïda la idea de la pròpia existència. Se'n va, doncs, al bosc, però serà capaç de sortir-ne. És una terra que parla, llegendària, que ve aquestes imatges de llegenda, o és una terra llegida? És una terra projectada? Evidentment és una terra llegida. No, també parla, ja ho veurem. Les llegendes de solitud ens indiquen moltes coses. Però és una terra filtrada per ell. Que és un narrador, d'altra banda, poc fiable, perquè recordem que ens trobem davant un procés de descomposició de l'ésser humà. Diu, eren impressions massa insòlites del sentit de la realitat perquè pogués copsar-les impunament una naturalesa tan emmalaltida com la meva. A la punyalada ens trobem amb una visió negativa de la Terra, aquesta Terra maleïda, abans Enrique Sánchez s'ha referit al pròleg. Allà s'hi parla d'aquesta terra tan maleïda per als seus fills. I tanmateix, Albert, que es queda en aquesta terra alta, en aquest espai de cohabitació amb la naturalesa, escriu, recorda, produeix un manuscrit. És aquesta terra que guarda els records de ma jovenesa, que ell anava clavant en aquests papers, escrivint. Em referia abans també a les llegendes de solitud. En el fons la idea és la mateixa, que hi ha una saviesa popular cristal·litzada en les històries que ens parla d'aquesta terra. Per què li passa a la Mila? Fixeu-vos que la Mila no és capaç de comprendre fins al final el que li expliquen les llegendes que li contava el pastor. No? Per què? Perquè a la Mila li falta fer l'ascensió final. M'aturo un moment, però després continuarem amb la Mila, perquè hem deixat l'Albert en aquesta terra alta, també s'hi quedarà Jordi Freginals. En ell veiem la batalla d'una altra manera. Abans us parlava dels homes contra els homes en el bosc. No? En el seu cas, per exemple, el bosc es representa amb l'incendi. Per tant, l'home contra la naturalesa. Tiro una mica enrere, però, per parlar-vos del primer moment en què ell té aquesta energia vital que no pot canalitzar en el seminari i que a la novel·la reflecteix una dislocació amb el medi. Diu el narrador: tota la seva innata energia es desenrotllà pròdigament com la flor que es vedella la seva ufana en la rialla del sol de primavera. Per tant, primer tenim un primer moment de comunió d'aquesta energia, però malgrat l'espectacle que tenia a l'entorn, malgrat la rialla del cel i la florida meravella de la vall i l'encís de les muntanyes, les boires de la seva tristesa li entenebrien novament el cor. Per tant, hi ha una dislocació amb el medi que l'acompanya. Aquí es produeix l'enamorament d'Albert, que el redimeix i fa que decideixi, com sabeu, deixar el seminari, deixar aquest camí que tenia marcat pel pare, després la gent segur que ens explicarà una mica més d'aquesta qüestió. I en aquest moment, aquest amor es projecta també a la naturalesa. tota la casa i tota la vall i totes les muntanyes semblava que estiguessin impregnades de la seva presència i de la de l'Alberta. Per tant, veiem també que hi ha una projecció en la naturalesa. Després, quan ha deixat aquest camí del seminari, el que fa és dedicar-se a explotar la terra, a comprar uns boscos centenaris, no és casual la paraula, darrere de la Mare de Déu del Món, verges de destrals i de carboneres i explotar-los. Però què passa? És aquí on es produeix l'incendi que farà que perdi tot el seu capital i que ens presentarà la muntanya com aquest infern absolutament. I tanmateix trobo molt interessant que aquests dimonis encesos que són les flames es troben amb uns arbres altius, superbis. Diu, el monstre roig anava fent la seva tasca destructora, traïdor, d'amagat, com serp que s'esmuny pel mig de la brosa, sota l'altívol brancatge dels arbres centenaris que semblaven mirar amb menyspreu orgullós, però que acabaran caient amb el gemec de gegants en l'agonia, encesos de dalt a baix com immensos canelobres. Per tant, el foc, la destrucció, arrasarà aquests arbres que miren amb altivesa. L'incendi sembla gairebé una resposta a la provocació de tallar els arbres. No? Però també en aquest moment es produeix una comunió col·lectiva dels homes, això sí, capitanejats per aquest Jordi Freginal amb una gran energia, que s'uneixen per lluitar contra el foc, que realment van davant els arbres i sembla que estiguin a punt d'aconseguir contenir fins que el narrador ens diu, però devia estar escrit que en aquella ocasió no fos de l'enginy humà la victòria. Aquí veiem aquest narrador que ens va guiant i que té a veure, com sabeu, amb el fet que la novel·la, La vida de mort de Jordi Freginal, s'ha llegit en clau didàctic. Veig la Gemma que també insistirà. Si us hi fixeu, ens guia una mica, ara ho anirem veient. Us deia, hi ha dos moments. El primer és el seminari, quan decideix que no ha de seguir aquest camí, en què té una dislocació. Després que es produeixi l'incendi, ve el segon moment, que ja no està lligat amb la voluntat d'ascensió social, sinó amb la personal, que no serà possible en el descobriment de la malaltia. Si abans l'infern eren les flames, el monstre eren les flames, fixeu-vos com defineix aquesta malaltia que apareix. Diu, talment hauria dit que el ferotge monstre sense nom amania les dents i esmolava les urpes, amagat entremig de les fibres de la seva carn, ja no el bosc, sinó la carn, per donar-li més forta falconada. Aquest cranc del llavi, aquesta marca, aquesta impressió de la naturalesa, té a veure també amb la, us deia abans, la correlació entre els cossos i la naturalesa. Tant l'Albert com la Mila com en Jordi són personatges marcats, penso en la punyalada, en el botó de foc, en la marca a la galta de la Mila després de la violació. No? Per tant, hi ha una impressió d'aquest dolor en el cos dels personatges, hi ha una impressió del dolor que s'aplica contra la terra en la mateixa muntanya, absolutament. Què fa Jordi Freginals quan descobreix la malaltia, quan descobreix que és ja inevitable morir? Compra un mas i és que deixa que la seva família visqui en aquesta terra alta de la mitjania, on hi ha un retorn a la pagesia. No és casual, em sembla a mi, el nom de Jordi, pagès. Però no ho podrà ser ell, ho seran els seus fills, perquè si abans les alzines eren altívores. Fixeu-vos en com es defineix la comprensió del temps cíclic, del cicle de la vida en Jordi Freginals. Aquest cicle de la naturalesa, que és ben diferent del camí individual de la travessia de l'individu que va sempre cap endavant, no? I per tant que es produeix un xoc amb aquest temps cíclic. Es defineix com amb la imatge de l'alzina. Diu, recorda quan pensen aquells misteris del morir i del viure, una frase d'aquell vell que deia que la vida era com una alzina, amb les arrels rapades enllà de les centúries. Igualment la vida, els homes neixen i passen i la vida és sempre la mateixa. I aquí apareix una altra vegada aquest narrador que ens acompanya, aquest narrador didàctic que ens explica el símbol de l'alzina. I Jordi Freginals diu, pensava en una mena de consol en els seus dos fills. Aquest temps cíclic, aquesta eternitat que té a veure amb el fet que ell, empresari, farà que els seus fills siguin pagesos, per tant es dediqui a conrear aquesta terra. I es quedi en aquesta terra alta on es produeix aquest treball de la terra. No? Hem deixat l'Albert, hem deixat en Jordi, la Mila continuarà la seva ascensió. Enric Cassany parlava d'aquesta novel·la, evidentment, molt més simbòlica, i així llegim l'ascensió de la Mila, la seva arribada en el cim. Fixem-nos-hi també que és on veiem més clara la relació entre la muntanya i el cos, no? El mal de muntanya, en negatiu, totes aquestes vegades que ella està trista i la muntanya li representa això, o al revés, totes les vegades que està contenta i sent com el sol la besa i la petoneja, però compte perquè el mal també opera en un pla molt més simbòlic. Segur que teniu tots molt present el personatge de l'ànima, que està absolutament fos amb la naturalesa. Abans es deia, aquest bosc de l'Albert és terrorífic, però el veiem moltes vegades i en canvi el bosc de solitud apareix sempre amb molt poques pinzellades i sempre lligat a aquest personatge de l'ànima que treu els ulls entre les mans. No? I que és molt més simbòlic que una ibó, que és molt seductor i molt carnal, però és molt més simbòlic que un Mateu Freginals, atàvic i absolutament rígid. No? Aquest simbolisme té un impacte, evidentment, en com llegim la novel·la i en la pròpia construcció de la novel·la, en què el narrador no guia tant la lectura, sinó que anem descobrint a mesura que la Mila va descobrir. I per tant, quan acaba la novel·la, si fem una relectura, som capaços d'anar veient també tots els senyals, d'anar interpretant tots els senyals que ella no podia interpretar. Perquè el que li falta, com he pensat abans, és acabar d'arribar al cim. Fixeu-vos que fa primer l'ascensió fins a l'ermita, i després tornarà a baixar a la muntanya, però després hi ha una segona pujada, que és l'excursió al cim, i la baixada del cim. No? Aquest cim que és aquest punt màxim de connexió universal, que també apareix a la vida i mort de Jordi Freginals a través de la figura del pastor Cosmo, una cosa a veure amb el pastor Gaietà, aquesta saviesa popular, i que li diu a Jordi Freginals, no hi ha com els bons aires d'aquells cims per treure del cos les marfugues arreplegades. Només de veure tant en l'aire que diries que pots abastar les estrelles. Ja el cor se t'eixampla i te'n fugen tota mena de boires. Hi ha una pau, hi ha una comunió, però és una comunió activa, que té a veure amb l'energia d'aquests personatges protagonistes. Aquest cim en terra que semblava un elipteri, aquest cim sensorial que es troba a la Mila, semblaria que hauria de ser el punt de connexió amb el cel. Aquest cel que la Mila no deixa de mirar de manera obsessiva tota l'estona. Recordeu que el pastor li diu que sempre mira cap amunt com els ceguets. I en canvi, quan és al cim, no mira cap al cel, mira cap al poble, mira cap a la terra baixa, que és d'on és ell, és un personatge dels tres, que és explícitament allà, i que sempre, de manera constant, va mirant cap endarrere. I això ens explica el seu inevitable retorn, perquè en el cim l'individu viu el moment de màxima tensió, no pot estar-s'hi. Fixeu-vos-hi que la batalla entre el bé i el mal no es produeix al cim, es produeix una mica més avall, es produeix a la creu. Perquè abans us parlava de la horitzontalitat, perdoneu, la verticalitat de la muntanya, però és que la creu és precisament l'introducció de l'horitzontalitat del pla humà. Fixeu-vos també en el fet que la muntanya del verd de la punyalada és absolutament horitzontal. Quan ell mira les escenes de la batalla, les mira sempre des de l'alçada i cap avall. Per tant, es mou en el pla horitzontal, el dels humans. I és aquí on la Mila presencia el xoc a la creu entre el bé i el mal, deia, per tant, el xoc de mirades entre el pastor i l'ànima, si recordeu. Què veu, però, quan és al cim? Això sí, el mar. I què li passa amb el mar? Que descobreix l'engany, l'il·lusió. Descobreix que, que lluny el mar, quelcom imponderable de què havia sentit parlar tantes vegades, per tant descobreix la falsedat, l'engany, les il·lusions de la realitat. L'individu no pot comprendre, no pot viure en aquesta tensió. I així entendrem el retorn a la Terra Baixa, que és l'espai on sí que poden viure els homes. Quin és, doncs, el perill més gran de la muntanya? I que té a veure amb aquesta verticalitat, també. El de la davallada, el de la caiguda. L'individu hi sent aquesta pulsió. Fixeu-vos que també són recurrents les idees de caiguda, la mirada cap a l'abisme. Amb l'Albert ja l'hem vist, clarament la imatge de la bestialització té a veure amb això, no? I té a veure també amb la fusió amb la terra, que també apareix als sotsfrèstecs de Caselles, no? I en el cas de la punyalada, hi ha un moment en què l'Albert parla, diu, estava de boca terrosa i amb les mans arrapades a la closca, desitjava enterrar-me sota terra per fugir de mi mateix com em fugia tothom. Hi ha un perill de fusió amb la terra, però hi ha un perill encara major, que és el de caure a l'abisme, com engolit per les tenebres del no-res. Aquest perill també el sentirà la Mila, recordeu que el cim està a punt de caure, l'agafa el pastor, i li desapareix la realitat del voltant, diu, i de cop la terra es fongué de totes bandes i el cel caigué com un taló de boca fins als peus de la dona. Acabava de semblar-li a la Mila que si donava un pas més, desapareixia pel decliu encorbat. On era la resta de la muntanya? On era el món dels homes? L'espai se'ls havia xuclat. I sent tanmateix una sensació de deslliurança, de buidor mai sentida, que té a veure amb l'experiència del sublim, que també trobarem, notablement en un cas femení, que és el de l'Alberta, a la Bibliomona de Jordi Freginals, que és qui expressa tot aquest gran buit negre em fa por i em venen ganes de deixar-m'hi anar, de sentir-me caure sense mai tocar sol dintre de les seves tenebres. Aquest abisme es representa, també això té a veure, abans us parlava de la psicologia, amb la idea de l'inconscient, apareix moltes vegades en els somnis. Si a l'alzinar vell els cossos s'han barrejat amb les bardisses durant la baralla amb l'esparver, Albert reviu aquest moment en un somni que acaba així, rodolant sempre rostos avall i deixant darrere, enllà, una estela de carn sagnosa. El terreno acabà per mancar-nos i com una llau que arriba a la cinglera sortir embotent per un abim sense fons, entre esvaïments del cap i laxituds del cos. Per tant, la batalla real s'acaba amb el verb llançant l'esparver, però la batalla del somni s'acaba amb tots dos caient a l'abisme, si us hi fixeu. Després també hi ha un altre somni, un segon somni, en què el que fa el verb és tornar a recordar aquest alzinar i projectar-hi els dimonis. Hi veu Ibó, hi veu Coralí, com aquests dimonis. Es desperta i es troba davant amb la mirada d'un llop, per tant, evidentment, molt simbòlica. Els somnis també apareixen en Jordi Freginals. Aquí la naturalesa s'ha diluït una mica, però sí que hi apareixen les tenebres. Fixeu-vos com explica el seu somni. Tenia l'estranya sensació de trobar-se flotant enmig de tenebres que pujaven i baixaven lentament, onades immenses d'un mar fet de boira. Quan estava a punt de perdre consciència en aquelles nebrós, sentí un fort sotrac caient d'altura. En veiem de nou aquesta creu. aquest abisme té a veure també amb, n'hem parlat molt breument, amb el misteri, l'enigma de la naturalesa, d'aquest cosmos que no podem acabar de comprendre. Per això el cim, aquest punt de connexió amb la divinitat, aquest olim del món clàssic, no és l'espai dels homes. Perquè a la punyalada ens ho explica molt clarament Albert, la tenebra impenetrable, el silenci absolut, la buidor immensa que l'embolcalla i que són signes cabalístics, diu, que tenen a veure amb l'enigma, s'acaben concretant en una idea que comença a apuntar entre l'enrevessada xarxa de l'enigma, idea representativa d'una forma humana, era ella, Coralí. Per tant, l'individu modern no pot entendre certs misteris, però sí que pot, ho hem vist ja diverses vegades, projectar en aquesta muntanya la seva mirada, filtrar-la a través del mundo. I això també ho recuperarem amb la figura de la Mila al final. Recordeu que quan baixa de la muntanya ho fa amb ulls ombrívols, que s'han tenyit d'aquesta negror, d'aquesta realització, d'adonar-se que l'individu vol comprendre certes coses, i això és natural, però que no ho podrà fer mai. I aquesta és la gran tragèdia. Les filtracions de la solitud havien cristal·litzat amargament en son destí, escriu Víctor Català. Però fixeu-vos que us he parlat diverses vegades de l'energia vital d'aquests tres personatges, que és això que es projecta a la muntanya, això que permet que la llegeixin, que la interpretin com a símbol. Fixeu-vos que just abans d'aquestes filtracions de la solitud que cristal·litza, hi ha un passatge, una frase esplèndida, en què quan Maties li ofereix baixar amb ella a la terra baixa, diu anem-nos-en doncs, d'aquesta ermita després que s'hi produeixi la violació, diu, no, escriu una cosa, més en aquell punt la tranquil·litat de Bord Pregon desaparegué d'un tret i quelcom furibund, dimonia, resplendia en els ulls verds de la dona. Aquest nyirpi, aquesta por que el pastor li endevinava a la Mila i que li diu compte perquè no et servirà per anar per la muntanya, s'ha convertit en quelcom furibund, dimonia. La Mila agafarà aquesta energia i serà capaç de fer un segon naixement. Per tant, recuperant una mica els finals d'aquestes tres novel·les, jo parlo del purgatori, en la tradició cristiana sabeu que té a veure evidentment amb els pecats, no? I en purgar-los, i en Dante, aquest món purgatori, aquesta muntanya, és el passatge, és la contramoneda de l'infern, i hi ha aquesta ascensió per arribar en el cel, per purgar aquests pecats. Quin és el pecat a totes tres novel·les? La inacció, potser? Què ens plantegen? Desempallegar-se de la moral? Bé, potser el que ens plantegen és desenvolupar-ne una de nova, que té a veure amb la consciència de l'individu i no tant amb la moral, i per tant no tant amb aquesta qüestió religiosa, no tant amb aquesta qüestió social, per això parlava al principi de l'aspecte social de les novel·les de Català i de Pous i Pagès, no? Albert no ho aconsegueix, no aconsegueix desenvolupar una consciència potent i per això viu en una muntanya que és absolutament hostil i absolutament horitzontal. Mila agafa les regnes de la vida, és capaç d'agafar-les i de baixar la muntanya i de fer un segon naixement. En el primer cas, en el de l'Albert, ens trobem el manuscrit, la novel·la com a producte, com a resultat. En el segon cas, també ens trobem la pròpia novel·la, però no com a manuscrit, com a cosa física, sinó amb la mateixa estructura circular de la novel·la, que està construïda així, sobre i estèrica, i ens permet, com us deia abans, aquestes relectures en què experimentem el desenvolupament de la consciència, la construcció de la consciència de la Mila. Què passa en el cas de Jordi Freginals, que és, com sabeu, s'ha llegit com a la darrera novel·la modernista perquè amb la seva estructura també tenca algunes d'aquestes qüestions. Jordi Freginals, quan decideix abandonar el seminari, agafa les regnes de la vida, però amb aquesta segona trobada amb l'adversitat, amb aquesta trobada amb la malaltia, el que agafa, i això és molt potent, són les regnes de la seva pròpia mort. Per tant, si en la primera ens trobem amb un desafiament al pare, aquesta figura de Mateu Freginals, en la segona ens trobem amb un desafiament al pare amb majúscules, que és Déu, evidentment, amb el suïcidi que intuïm al final d'aquesta novel·la. No? I per això té sentit que sigui doncs, la darrera novel·la modernista, perquè ens tenca aquesta qüestió. Al final del camí, que és diferent en tots tres casos, el lector acomiada els seus Virgilis particulars, Vayreda, Català i Pous i Pagès, però no ho fa a les portes del paradís, i tampoc de l'infern, que serà el segle XX, perquè encara no ho sabíem com aniria això, però si veiem els temes dels que parlen, podem intuir una mica cap on anirà el segle XX. Deia, no l'acomiada a les portes del paradís, sinó tancat dins d'aquest etern purgatori, que és la muntanya, aquestes imatges dantesques, infernals, però també positives en alguns moments, en què està condemnat a viure l'individu, el subjecte, que penso que la mita ens recuperarà després amb la novel·la europea, perquè aquí aquesta construcció del subjecte és el que té a veure també amb la novel·la europea, aquest individu que filtra l'exterior, deia a l'interior que viu condemnat en un etern purgatori que és la muntanya, que és, en el fons, la realitat, la vida, amb majúscules.